La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dimarts 21 de febrer, dia entre setmana, són les 3 i arranca La Caravana, un programa de la Ràdio en Català que avui torna al teatre. I ho fem com sempre amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques Pau Canyes, també com sempre, amb Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Vámonos, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravana?
Doncs avui aquesta secció es desplaçarà fins a Solsona, la ciutat natal del nostre productor Andreu González, per intentar entendre el perquè els seus habitants prefereixen conduir per damunt d'escales i llocs reservats per vianants en comptes de fer-ho per on toca. Si voleu saber què és el que ha passat exactament, quedeu-vos, perquè en uns minuts parlem d'això i molt més a la cara B de la caravana.
Parlant d'ell, Andreu González, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
És dimarts i, per tant, toca Crònica Negra, els nostres crims, o gairebé?
Sí, i avui el perfilador i criminòleg Xavier Álvarez ens aproparà el cas d'un assassí en sèrie que va actuar amb absoluta impunitat entre els anys 70 i 90, fins que va ser detingut l'any 2005 per a FBI. Es tracta de Dennis Lynn Rader.
Hora de preguntar-nos també qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
La directora del Teatre Nacional de Catalunya, Carme Portacelli, que a més està dirigint l'obra Terra Baixa, Reconstrucció d'un crim. Molt més que una revisió del clàssic català d'Àngel Guimarai, que interpreten, entre d'altres, Eduard Farelo, Laura Conejero, Borja Espinosa, Anna Icobalceta o Cati Sey.
I ja ho sabeu que en aquest programa, cada dimarts, els caravaneros parem per ser solidaris. Pau Canyes, bona tarda.
Molt bona tarda, Joan. Sí, avui volem parlar de l'Associació Catalana per la Integració d'Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants. Una associació que vetlla per totes aquelles persones del col·lectiu LGTBI que han hagut d'abandonar el seu país per la seva orientació sexual, afectiva i de gènere. Un cop arriben a Barcelona, molts necessiten assessorament i ajuda per refer la seva vida. I és aquí quan entra en acció a Cati. És per això que parlarem amb Rodrigo Araneda, president de Cati.
I a la darrera hora de programa arriba la caravana al bo i millor del tiatisme de la Ràdio Catalana.
Com cada dimarts, Consol Rovira, Carme Pasqual i Laura Rabanal seran a la nostra caravana per passar una bona estona. Amb elles riurem, però també parlarem de teatre amb Oriol Terrasson, actor, director, dramaturg i membre de la companyia teatral Les Antonietes. A més, també descobrirem la iniciativa del cohousing sènior, gent gran que decideix compartir casa per combatre la soledat.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Gairebé 4 minuts que passen de les 3 de la tarda. Andreu, aquí has estalquejat avui?
Doncs avui estalqueig per partida doble.
Ep,
sí, he decidit estalquejar a Carme Portacelli i també a l'Oriol Terrasson.
Home.
Com que els dos comparteixen la direcció de teatre, ho he cregut adient, i així també no faig favoritisme, és que tenim dos convidats avui.
Molt bé.
Comencem amb la directora del TNC, no? El seu Instagram no és una cosa espectacular, que diguéssim, al contrari, és bastant normalet. Però hi ha una cosa que em posa una mica nerviós, i és que en la majoria de les fotografies no hi posa peu de foto, i aleshores és com que et perds la meitat de la informació de les fotografies. D'altra banda, és bastant reivindicativa. Per exemple, l'últim vídeo que va penjar és sobre la Amasha Mini, o també va publicar unes declaracions de l'alcalde de Madrid, l'Almeida, sobre el títol de filla predilecta del Modena Grande. Que també et dic una cosa, no cal posar-ho en una publicació normal i corrent, ho poses a les històries, com fa tothom. Però, si una cosa m'agrada molt del seu Instagram, ara, és que és d'anar per casa i ho publica tot. Però tot com, per exemple, fotografies d'un parc que ha hagut de girar el cap o d'un llac de la mateixa manera.
Has hagut de girar el cap,
sí,
pel
sí,
parc?
Sí, perquè està bé torta la fotografia. Ah. I no ho dic amb ironia, eh? Ho dic perquè si a ella li agrada, ja n'hi ha prou, no? I després també he de dir que és una dona que no pare mai quieta, que si Brussel·les o Porto, en fi, que té molta sort. I ara passem al nostre segon convidat, que és l'Oriol Terrasson. Una miqueta més escuet, he de dir, perquè ja juguem en una altra lliga. Més de 20.000 seguidors a Instagram.
Déu-n'hi-do.
Sí, és un viejo joven, té 53 anys, i li senten de fàbula, he de dir. Sí, sí, sobretot quan s'afaita, perquè sembla que torni als 40.
Veus?
I
deu
de
menys,
fet,
eh? Deu
sí,
menys.
Sí, I, de fet, i crec que em posaré en un jardí, crec que és la primera vegada que li diria que s'afaités, perquè li queda molt millor. No li fa justícia la seva barba. Em sap molt greu. Però bé, anem al gra. Aquí ja passem a veure fotos de gran qualitat, de sessions de fotògrafs, professionals, alguna que altra selfie en rodatges, de vacances. I aquí m'aturo, perquè crec que és una persona, un home, bastant fan de les seves vacances, perquè publica moltes i moltes coses durant aquesta època, que si la platja, la muntanya... Però si alguna cosa m'ha agradat és veure la fotografia del 30 de març del 2021, muntat en un cavall de fusta
mira.
I amb un pal de polo, que suposo que està bé assajant o entrenant, no ho sé. Però us dic una cosa, jo no sé com es jugui en aquest esport i crec que no se'm donaria gens bé, perquè necessites tindre massa coordinació.
Déu-n'hi-do,
que si el cavall,
exacte.
La pilota... Bé, en fi, són moltes coses que has de tenir en compte a l'hora de jugar. Però, en fi, vaja, veredicte, estan els dos més que aprovats.
Sí, eh?
Sí.
Va, explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs avui us vinc a parlar de les panses, aquelles cosetes que ens surten a la boca.
Ah, no les que es mengen,
no,
eh?
No. Mireu, com sempre us dic, tinc un problema, però aquest és gros, perquè em faig mal contínuament. Us parlo de les panses perquè avui m'han començat a sortir alguna i tot són males notícies. Perquè m'agrada jugar amb les panses, és a dir, m'agrada mossegar-les i, sobretot, notar-les.
Ai.
I dos, perquè el dolor que em provoca, no sé per què, però m'agrada.
Que ets massoca?
Sí, una miqueta, però com us deia... Tots són problemes, per què? Perquè després tinc el llavi com la Carmen de Mairena, sabeu?
El Celsia.
Sí, exacte. I l'altre punt negatiu és que podria ser que se'm tallessin els llavis, perquè, clar, normalment... Sí, normalment no em passa, no? Que se'm tallin els llavis, però, clar, com que està tota l'estona jugant amb la boqueta, doncs llavors podria ser que amb el temps que fa... Que avui t'he de dir que fa molta calor, eh?
Sí, avui fa calor.
Però aquests dies passats que feia bastant fred, és un problema.
Va, què ho dies avui?
Doncs avui canvio.
Ah?
Sí, no entenc la gent que es quedi adormida als llocs públics com ara el metro o el tren.
Serà que no t'ha passat mai a tu, això?
Sí.
Baixant de Solsona.
No, ara aquí. Deixa'm posar el meu incís, perquè el bus ja és una altra cosa, perquè estàs una mica més segur, diguéssim. Bus que no pare tot arreu, és a dir, els busos que no són interurbans. Anem a clarificar-ho.
Val.
Llavors, és a dir, aquesta gent no té por de que els robin o que els segrestin?
Que els segrestin?
Sí, hi ha gent molt dolenta a jugar.
Que drama, Sant Déu.
M'ha agradat molt posar la paraula segrestar.
Però que es passi la parada, no?
Sí.
Sí, bueno, això ja no és tant. Passar-se la parada. Jo conec gent que ha anat d'una punta a l'altra de la línia del metro.
He de dir que jo em quedo dormit, eh?
Tu et quedes dormit al metro?
No, al metro no, però al tren sí.
Al tren?
Al tren sí.
Ostres, jo no puc.
És a dir, quan surto d'aquí i agafo el tren, em faig la meva migdiada ja.
I no tens por?
No, perquè sempre tinc les coses importants a les butxaques, els pantalons.
Mira que si els segresten... Què et fa feliç, Andreu?
Doncs mira, la veritat, i no és per res, però aquest matí m'ha fet feliç que dues amigues meves hagin tingut un matí pitjor que jo.
Home,
i això m'ha fet adonar...
Home, escolta'm una cosa, Andreu.
Sí, és veritat, o sigui, em sap molt greu dir-ho, i les estimo moltíssim, eh? Però m'ha fet adonar-me que no està mostrant mal, saps? I si voleu saber què els hi ha passat, jo us ho explico, perquè m'encanta el safeig.
Sí, ho has de fer públic.
Sí. Vinga. A una li ha caigut un auricular quan anava a la feina i se li ha colat el clavegram.
Oh! Sí. És odiós, això, eh?
I l'altre, encara pitjor, ha perdut la T-Mobilitat i la bono recurrente de Renfe.
No, pitjor encara.
Sí. Però això, sabeu què ha passat? Que ha fet que, dins del meu grup d'amics del WhatsApp, hagin començat a comentar que els auriculars últimament... Hi ha molt mala sort entorn als auriculars, sí, perquè una deia, ostres, jo l'altre dia els vaig posar dos vegades a la rentadora.
Ai, pobra.
Sí. Ai, mira, a mi encara no m'ha passat, això.
Bueno, a propòsit de l'altre dia, què?
Doncs, a veure, us he de dir que no he anat a dormir tant d'hora com m'esperava. Bàsicament perquè em vaig posar a mirar una nova sèrie, que des d'aquí us recomano moltíssim. Es diu Totes les veces que nos enamoramos. Porto tot el matí dient-vos que l'heu de mirar.
Sí.
Ja sabeu que vaig dir que intentaria no mirar tantes comèdies romàntiques.
Quina plataforma, això?
Netflix,
eh?
Però ahir ja em vaig tragar 6 capítols.
Uau.
Sí.
D'una tacada?
Sí.
Quina duració?
Sí. D'uns 36 minuts ben bons.
Ah, encara.
A veure, sí, és curtet, o sigui, està bé, però...
3 hores, eh?
3 hores, sí.
Va haver-hi un moment que vaig dir, tu, Andreu, has de parar i anar-te'n a dormir, perquè no.
Et va fer un Titanic amb sèries.
Sí, efectivament, sí, sí. A més, està bé sol al pis i ja sabeu que a mi això no m'agrada, per tant, no podia dormir. Què passa? Pues que tragui 6 capítols d'una mateixa sèrie.
No ho propòsit, Andreu.
Doncs mireu, encara he de pagar la disfressa de carnaval.
Home, escolta'm.
No és la primera vegada que poses com a propòsit que tens deutes, Andreu.
Sí.
Fem-nos-ho mirar.
Sí, no, ui, és que els meus amics em tenen com una mica amorós, eh? Sí, també seria hora de passar les fotografies i els vídeos de carnaval als meus amics.
Ai, això fa rabieta, eh?
Sí, la perquè jo tardo
que,
molt.
Que triga, sí, sí, sí.
Ai, doncs...
Em sap molt greu.
És així?
És que, de vegades, o sigui, jo m'hi poso, eh? Però llavors dic, no, ara no és el moment, he de fer una altra cosa. Llavors se'm passa i és el que passa. Però avui, és el moment, crec.
Sí?
Sí, sí.
Demà ens ho expliques, eh?
I tant.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Pràcticament 4 minuts i arribarem a un quart de 4 de la tarda, hora d'obrir la nostra cara B. Núria Ros, què ens expliques avui?
A veure, doncs avui els cotxes són els grans protagonistes d'aquesta nova edició de la cara B. Va.
Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque.
Ens encanta aquesta cançó,
molt,
eh?
Molt.
La veritat és que sí.
Serà la banda sonora d'aquest equip. M'agrada molt.
T'he de dir els cotxes i també l'Andreu, de Retru, que és protagonista.
Compte.
Ai. Perquè, clar, aquesta primera notícia ens porta directament fins a les seves terres, les terres solsonines, sí. Es diu així, Andreu?
Sí, sí. Ben dit.
I molta atenció, perquè crec que el que no passa durant el Carnaval de Solsona no passa enlloc.
Correcte.
I és que la matinada d'aquest passat dissabte, diumenge, una patrulla dels Mossos d'Esquadra va interceptar un vehicle tot terreny, baixant per ni més ni menys que per les escales que connecten la plaça del Camp amb l'Hospital de la Població.
Home.
A veure, un moment.
Encara sort que era un tot terreny.
Abans de continuar, tinc una pregunta. No seràs tu?
No, jo no.
No eres tu, eh?
No.
Segur, eh?
Seguríssim. Jo, en aquell moment, no sé on estava, però... No era jo.
No sé on estava,
eh? Potser estava dins el cotxe.
Aquí se li acut.
Sí, baixar, és que, a més, són unes escales que són difícils, eh?
Espera, que ara ens ho explicava Núria, això.
Res, més detalls. Que sapigueu que el conductor no era jove, precisament, eh? Era un home de 59 anys.
Ai, 59 anys?
Sí, a veure, tampoc és vell, però tampoc
no,
era jove.
No,
a la flor de la vida tampoc està.
Només li falta fer el cavallito amb el 4x4, saps el que vull dir?
Correcte. I va donar positiu, és evident, en control d'alcoholèmia. Per ser més exactes, va donar, atenció, 0,67... a la primera prova i 0,57 a la segona.
Clar, 0,67 i 0,57. Andreu, una pregunta. Això és el normal a Solsona o és poc?
No ho sé, perquè jo no m'han fet mai cap prova d'alcoholèmia.
No me'n recordo, jo no hi era, jo era un altre lloc.
Sí, per carnaval és lo normal, crec. Per això no s'agafen els cotxes.
Si no agafes el cotxe, és el que anava a dir, perquè si no després passen aquestes coses. Recordem, 0,67, 0,57, perquè ens entenguem, va rebentar la màquina.
Clar, és que...
I també recordeu que el límit que marca la diferència entre infracció i delicte se situa en els 0,6 mil·ligrams per litre de sang. Per tant, aquest home...
Està bé el límit.
I res, que sapigueu també que els fets van passar, com dèiem, poc abans de les 6 de la matinada, coincidint amb els dies del concorregut Carnaval de la capital del Solsonès.
Ara.
Per si no heu vist el vídeo del Moments, que sapigueu que el podeu trobar a les xarxes socials, és increïble, no?, digne de veure, i que mostra clarament com el vehicle, que sembla un Nissan Terrano, és a dir, un vehicle d'aquests potents, avança per les escales rascant tot el terra, i també s'hi pot veure doncs, com les poques persones que estaven a la plaça en aquella hora i en aquell moment doncs, es pixen de riure, parlant clar.
No, és que has de fer?
Què has de fer? Acabes una nit de carnaval que vas una mica piripi i et trobes un tio baixant unes escales amb un 4x4...
Sort que no hi havia ningú per allà.
Exacte.
Sort, sí, sort. Però, clar, què és el millor de tot plegat? Doncs que baix de les escales hi havia ja una patrulla dels Mossos que formava part del dispositiu especial pel carnaval esperant per sancionar-lo, és evident.
Ai.
I quin és el final? Doncs uns esglaons en ple de danys pel pas del vehicle i un home de 59 anys denunciat i sancionat pels fets. Déu-n'hi-do, com hi aneu a Solsona, Andreu.
No, sí. A més, és que el cotxe hi ha un moment que el criden i no continua avançant.
El cria dels Mossos d'Esquadra, vols dir? La patrulla intenta parar-lo i el cotxe intenta avançar
amb el que va marcant el control, aquest home no s'hi devia
anar bé gaire bé.
Més cosetes, no? Sí.
Som-hi.
En un dia com el d'avui també vull parlar-vos dels i les influencers.
Home,
sí. Però en aquest cas canviarem les persones pels animals, perquè com us quedeu si us dic que hi ha mascotes, influencers, que cobren més que vosaltres?
Segur.
Perdona?
Segur,
com?
Segur.
Sí, sí,
segur.
És una afirmació.
En sèrio?
Perdona, jo tinc un gat que té Instagram, eh?
Sí, 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 sí. L'Elton.
Elton, Elton Cat.
Sí. Si podeu buscar @EltonCat i seguir.
Això és una cosa que n'haurem de parlar algun dia, de fer perfils d'Instagram als nostres mascotes.
Clar, és que en parlem ara. Per això dic influencers i mascotes, eh? En aquest cas, si parlem d'animals i d'influencers al mateix temps, hem de parlar dels pet, que vindria a ser la mascota en anglès, influencers. Mm-hmm. I en aquest cas, el pet influencer més popular a dia...
No, ja, no, no, pet influencer.
Pet influencer.
Ai, demà.
Ho hauríem de dir així.
Sí, sí, sí.
En aquest cas, el més popular a dia d'avui, segons hem pogut llegir, es diu Gif, val? I és una gosseta de raça pomerània. Molt, molt, molt maca, aquesta raça m'agrada molt. Que alerta, perquè acumula 9,5 milions de seguidors i seguidores a Instagram.
Mare
sí,
Déu.
Sí, milions, eh?
Perdona.
I 20,5 milions al TikTok.
Home.
Clar, i dèieu, què fa, no, l'usuari d'aquest compte per tenir tanta repercussió?
Sí, sí, sí.
Doncs no gaire cosa, penjar fotografies i vídeos de la seva gosseta, que el que fa és provar-se roba, provar menjar, o fins i tot fa una mica el tonto. Però què voleu que us hi digui, fer una mica el tonto i tenir aquests seguidors? Jo també ho faria, no? I és que hi ha més, perquè aquesta gosseta, la Gif, doncs té el rècord Guinness per ser la gosseta més ràpida, corrent sobre dues potes, aconseguint recórrer 10 metres en només 6 segons i mig.
Compte.
Aproximadament, és una aproximació.
Ràpida,
I al marge de tot això, doncs, que sapigueu que tot el seu exèrcit de seguidors ha permès que arribi a cobrar fins a 38.000 euros per només publicar una fotografia. Què? Com us quedeu?
Com?
38.000 euros per una fotografia?
38.000 euros.
Res es fa, no, no res, això.
Mare de Déu.
Fas un clic, la penges i 38.000 euros.
Comunicat oficial. Elton, carinyo, vés estalviant. Saps el que et vull dir?
Espavila, Elton.
Home, i tant.
I res, us porto un parell d'exemples més per acabar-vos d'enterrar, no? Perquè, vull dir, que un gos cobri més que nosaltres és... Era una broma. Sí, no l'heu pillat, val?
No.
Ara us vull parlar d'en Doc de Puc, que és un adorable gos carlí.
Com?
Doc de Puc.
Doc de Puc?
Sí.
Doc de Puc.
Està bé.
T'agrada el nom?
Sembla un bar de copes.
Sí. El Puc és la raça del gos.
Correcte. És un adorable gos carlí que el que fa és posar-se les fotografies disfressat, no?, a la línia del carnaval i amb la llengua fora. Ja està! No hi ha més misteri. Però amb això que fa acumula 3,5 milions de seguidors a Instagram i ha guanyat premis com People's Choice Awards a Estrella Animal i fins i tot ha participat... Atenció, agafeu-vos a la taula. En un videoclip de la Katy Perry.
Què em dius?
A veure.
Compte.
Sí, sí, sí.
El que em sorprèn més ara mateix és que hi hagi un premi.
I hi ha dos perris en un mateix videoclip.
Sí, hi ha molts premis, d'aquests. I que hi hagi què has dit, que no t'he escoltat i ho vull saber.
Ai.
Que hi ha dos,
un xascarrillo.
Hi ha dos perris al mateix videoclip.
Xascarrillo.
Uala.
No?
Sí, sí, sí. No, dos perris, sí, sí.
Dos perris.
Ai, estàs molt fi, Joan.
Mira.
Sí, sí, m'agrada.
A vegades m'agafa.
I espereu, perquè el títol de mascot influencer no és només per gossos. I aquí entres tu, Joan, aprofita l'oportunitat.
Vull saber com va això.
I és que qualsevol mascota pot fer-se un lloc en aquest món. Un exemple d'això és la gata Princess Honey Bell.
Home.
M'encanta el nom,
Princess Honey Bell.
Sí, que s'ha fet famosíssima per compartir receptes a les seves xarxes socials amb un gorro de xef. És a dir, heu d'imaginar una gateta amb un gorret de xef i converteix receptes, òbviament, amb la seva...
Mira que els agraden poc els gats, però, aquestes tonteries, de gorrets...
Doncs en aquest cas, la Princess Honey Bell acumula 168.000 seguidors a Instagram i 272.000 a YouTube.
Déu-n'hi-do.
I ha aconseguit guanyar fins a 62.000 dòlars australians, sent l'agost el mes de major monetització, amb un total de 15.000 dòlars al mes.
Escolta'm.
Per tant, Joan, tu que tens mascota, tens l'Elton, doncs comença a penjar fotografies del teu gatet, Escolta'm. Que potser et fas d'or i ens pots convidar a dinar tots.
Sí, sí, ho farem.
Sí, sí, sí.
Va, més cosetes.
Sí, ara sí, Ha arribat el moment dels consells del Lifestyle. Ai.
M'agrada tant aquesta subsecció.
Sí.
No us esperava.
És que saps què passa? Que a mi personalment em serveix molt, llavors. Doncs... És com que me la faig per mi mateixa.
Tira.
No? Avui us porto tres trucs de bellesa casolans. És a dir, que podeu fer a casa, sense moure's de casa, per enlluernar qualsevol i a vosaltres mateixos. Val? El primer truc té a veure amb les vostres mirades. És molt important, la mirada, de tothom. Uh-huh. Que fa dies que no descanseu i se us nota la cara. Doncs no patiu, perquè aquest consell transformarà la vostra mirada en una mirada jove i descansada.
Ai,
us agrada o no?
Sí,
m'interessa molt.
I què heu de fer? Doncs molt fàcil, col·locar-vos dues bossetes de camamilla.
Sí.
En tenim a casa, gairebé tothom, no? perquè, bueno, durant 15 minuts, sobre els vostres ulls. Ja està, no hi ha més, eh? I direu, per què? Doncs perquè la camamilla és antiinflamatòria i, per tant, això el que farà és desinflamar-vos la zona i minimitzarà les bosses dels vostres ulls, perquè teniu bosses, que jo ho he vist.
Sí, sí, no, no.
Sí.
I també us hidratarà les pestanyes. Per tant, tenim dos per uno. Us treu les bosses i us hidrata les pestanyes. Què hi ha millor que unes boniques pestanyes?
Jo és que no t'ho creuràs, Núria.
Digue'm, ja ho fas. Jura-m'ho.
No.
Sí o no?
Fer un cop al mes...
molt bé, Joan,
molt
bé.
Em netejo, però amb la camamilla feta, diguem-ne, eh? No,
sí,
no amb
clar,
la bosseta.
Clar. Bueno, és que ho pots fer de les dues maneres.
Amb una mica de cotó i apa, netejar els
Val.
Ulls.
És que escolta'm una cosa, pels oients.
Va molt bé, eh?
Estic mirant fixament els ulls d'en Joan...
Què,
i
macos,
no té ulleres, i tens unes pestanyes molt boniques.
Ulleres en tinc.
Sí, volia dir les de sota de les que portes. Sí, 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 sí.
Les de dormir.
I, nois, també és un truc perfecte pel pre-make-up, és a dir, pel, abans de maquillar-se.
Sí.
Make-up, Andreu.
Sí, sí,
make-up,
sí, 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 sí.
I és que no sé si ho sabíeu, però si et maquilles sense haver calmat aquesta zona, doncs el que estàs potenciant és que et surtin arrugues. Ah. I, per tant, fas que la teva mirada tingui un efecte més cansat. Per tant, aquest primer truc és molt senzill. Per treure's les ulleres i tenir una mirada més brillant,
hem
doncs,
de fer primer la bossa,
camamilla.
No entenc.
Jo ho faig sense la bossa, diguem-ne.
Clar, és que aquí hi ha un debat.
Jo faig la camamilla com si me l'anés a prendre, diguem-ne.
Sí.
Evidentment sense sucre.
Sí. Només et falta
sucre. Suc un cotonet i frego els ulls.
Sí, l'altra opció és fer-ho amb la bosseta.
I l'altra opció és la bosseta.
Sí.
Jo faig un cop al mes. I va molt bé perquè neteja molt l'ull.
Personalment no ho he fet mai, però m'ha agradat. Perquè a més l'olor de la camamilla
sí.
A mi m'agrada.
Sí,
jo és
sí,
que
sí,
he
sí,
intentat
sí.
Moltes vegades posar-me aquelles coses hidratants que diuen que són com mitges llunes. Aquí,
sí,
no?
Sí,
no,
sí, sí.
Mai m'ha funcionat.
Això millor,
mai
és que el que puguem fer des de casa,
sí, sí, sí.
Doncs millor.
Sí.
Val? Segon truc.
Va.
Voleu aconseguir un efecte lifting de manera pràctica?
Ai, sí,
és
sí.
A dir, retar... Sí, sí,
carai,
rotund, eh? És a dir, aconseguir que aquest excés de pell en una zona determinada de la vostra cara, doncs...
Marxi.
Vagi i eliminem
sí, sí,
les arrugues. Fora!
Sisplau.
No volem arrugues.
Sí, 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 sí.
Doncs molt senzill, només heu de barrejar... Atenció, apunteu-vos la recepta, eh?
Sí.
Una culleradeta de mel.
Val.
Uh-huh. Dues clares d'ou i unes gotes d'oli d'avellanes.
Ai, ja començaven les marranades, eh, Micho?
No, no, sí. Però escolta'm, els ingredients no són del tot marranots. No? Què heu de fer? Doncs fer aquesta barreja i aplicar-vos-ho sobre el rostre i deixar-ho actuar uns 20 minuts.
20 minuts?
No, mira, et poses un capítol a Netflix...
Mira, d'aquests de 35...
És com una mascarilla, no entenc?
Correcte. Sí, 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 sí. Llavors, aquest és un remei que hidrata, no?, gràcies a les partícules naturals de la mel i que també ajudarà que la vostra pell es regeneri i, a més, doncs, millorarà l'acné, en
home,
el cas que tingueu
important.
Molt d'acné. Val? Per tant, gotes d'oli d'avellanes, mel, dues clares d'ou, a barrejar i a posar-s'ho per la cara.
Jo aquest me l'apunto.
Sí, sí, jo també, jo també.
Va, tercer?
Sí, va, ja per acabar el número 3, què heu de fer per no tenir les mans resseques aquests dies que fa fred?
Bona, també.
També és un típic.
Sí.
Doncs també recepta, eh? Barrejar llimona, oli d'oliva i sucre.
Ah.
I fer-vos massatges, o que us els facin, en el cas que tingueu aquesta sort, no? A la zona de les mans més resseca durant uns 10-15 minuts. És a dir, potser li cauen les mans, no?, a l'hora de fer-vos el massatge, perquè 15 minuts, déu-n'hi-do. Però res, bàsicament fem aquesta barreja,
sí,
ens la passem per les mans 15 minuts i després ens netegem les mans amb aigua tíbia. I us servirà molt si teniu en compte, per exemple, que el sucre aconsegueix treure les cèl·lules mortes, l'oli ens hidrata i la llimona cura i desinfecta,
escolta,
senyores i senyors.
Perfecte.
Sí?
Perfecte
us,
tot.
De res. Bé.
Gràcies.
No, no, m'ha encantat.
No. Sí. Amb qui no us quedeu?
Amb
jo les bossetes de camamilla.
Sí, jo també.
Amb el primer això ho provaré.
Jo, com que el primer ja el faig, juro, jures? Davant notari...
Sí?
Que provaré el segon.
Val.
El lift.
Ja ens explicaràs què tal.
Sí, de avellanes, eh?
Sí, sí, sí. El que passa que porto barba. I això... Perquè... Un dia n'hem de parlar d'això, eh?
Perquè, Joan, et faig una proposta. Per què no li afegeixis també sucre a la barreja aquesta de la...
A veure, Masterchef, no m'avinguis a posar ingredients que no, eh?
Aviam si farem un pastís de la meva cara.
Perquè llavors, si rasques, neteges els poros i tot. Al mateix moment.
No sé què dir-te, eh?
Jo provaré la mascareta per sobre de la barba.
I jo prefereixo que la Núria el proper dia ens porti coses sobre les barbes, que també m'interessen.
Ah, va, mira.
Bona.
Això doncs un dia us portaré sobre les barbes.
Sisplau,
sí, sisplau.
S'ha de cuidar molt, les barbes.
Sí,
eh?
Sí, 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 sí. És important, eh?
Estic rodejada de barbuts.
És important i anar...
No, tu no, Andreu.
No. I anar-la retallant perquè regeneri bé.
Sí.
Va molt bé, això. Va.
És
després d'estos tratos de bellesa.
És que tenim de tot, aquí,
sí,
eh?
Sí, 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 sí. Musiqueta, no?
Sí, i avui la notícia musical ens la porta Luz Casal.
Y de repente, sin saber cómo aprendimos que un instante se hace de...
Luz Casal, que és aquella cantant gallega que té més accent català que qualsevol persona de Solsona, eh?
Oi que sí.
No, no, t'ho dic de veritat.
Sí, sí que és veritat.
Jo mai ho he entès, això.
Doncs, per si us agrada, el que estem escoltant és Estava escrito, el segon avançament del que serà el 17è, ja, àlbum d'estudi de l'artista gallega, i del que per fi doncs, ja coneixem alguns detalls. Es dirà Les ventanes de mi alma, tindrà un total de 12 cançons, de les quals, recordem, coneixem ja dos, que són Hola, què tal, i aquest Estava escrito, i sortirà a la llum el proper 24 de març. Aquest, segons ha assegurat la mateixa artista, serà un àlbum que representarà amb total profunditat les seves pròpies emocions i, sobretot, ens parlarà molt dels seus desitjos. Per tant, toca esperar aquest 24 de març per poder escoltar l'àlbum sencer, així que de moment us deixo amb ella, amb Luz Casal, i aquest Estava escrito.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Como aprendimos que un instante se hace eterno y lo más grande es pequeño es pequeño
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. Perquè hi ha coses que s'han d'escoltar a foc lent i amb l'olfacte afinat. Com Badaví, el podcast de la periodista i sommelier Eva Vicens, on degustem els millors maridatges, els secrets més fascinants i les cites imprescindibles de cultura gastronòmica catalana. Badaví, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos. Hey, hey, hey! Tenim un presentador brillant.
Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, és la Loesa.
Analistes convençuts.
Jo puc estar equivocat.
Entrevistes de primera línia.
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
Tenim bon humor. Ingredients frescos i d'avantguàrdia.
On són les meves torrijas?
El pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Camins, la Macedònia de la ràdio, cada vesprada de dilluns a divendres a partir de les 8, amb Rafa Sanahuja.
I amb Ferran.
I a la producció, Paula Moreno.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Crims, o gairebé.
Dos quarts de quatre de la tarda i a la Caravana ja ho sabeu que cada dimarts obrim crònica negra amb aquest Crims o gairebé. Avui contem amb l'especialista, perfilador i criminòleg Xavier Álvarez. Xavier, què tal? Molt bona tarda, gràcies per tornar a ser amb nosaltres.
Hola, molt bona tarda, gràcies per convidar-me.
I abans d'obrir el nou cas, Núria Ros, posa'ns en antecedents.
Avui en Xavier ens ha vingut a parlar d'un assassí en sèrie que va actuar amb absoluta impunitat entre els anys 70 i 90 fins que va ser detingut l'any 2005 per l'FBI. Es tracta de Dennis Lynn Rader, nascut el 9 de març del 1945 a la ciutat de Pittsburgh, als Estats Units. Ell va ser l'únic autor de les morts reconegudes de 10 persones a la ciutat de Wichita. Entre les seves víctimes hi havia una família de 4 persones, formada pel pare, la mare, un nen de 9 anys i una nena d'11 anys i 6 noies. Sota l'àlies BTK, que més endavant en Xavier ens explicarà a què responen aquestes sigles, va terroritzar durant anys la població de Wichita. Com altres assassins en sèrie, va comunicar-se amb la premsa per aconseguir la notorietat de la que es creia mereixedor, missatges on descrivia el patiment de les seves víctimes. L'últim assassinat el va cometre l'any 1991. Després va sobrevenir un llarg període d'inactivitat criminal que va ser trencat l'any 2004 quan una notícia de premsa afirmava que els assassinats de BTK havien caigut en l'oblit. Segons els entesos, allò hauria despertat en l'assassí la necessitat de comunicar-se amb la premsa i la policia per tornar a reclamar la seva notorietat, aportant més detalls dels seus assassinats i reptant a les forces de seguretat a que l'atrapessin. Aquell desafiament hauria estat recollit per l'FBI, qui el detindria poc temps després, el 25 de febrer del 2005. Dennis Lynn Rader va ser el prototip d'assassí en sèrie, socialment integrat, del que es varen fer llibres, minissèries televisives, programes True Crime, i qui també va aparèixer a la coneguda sèrie Mindhunter, interpretat per Sonny Valincetti.
Gràcies, Núria. Com dèiem, avui per explicar-nos-ho tot plegat comptem amb Xavier Álvarez, perfilador i criminòleg. Xavier, per on ho comencem, això?
Bueno, pues comencem una mica aclarint uns termes que ja des del començament, que és el tema de la mort reconeguda o demostrada, no? Uh-huh. Sempre quan parlem, ja sigui demostrada policialment o judicialment. Aquest normalment no s'ajusta sempre al nombre de víctimes reals comeses per aquest tipus d'assassins. Uh-huh. En anteriors programes ja hem estat parlant a vegades de diferents assassins múltiples en la tipologia de serials i hem especulat que són autors que podrien haver tingut més víctimes. En el cas de BTK podria ser menys probable perquè ell ja presumia de tot el que havia fet. Encara que podríem ampliar, si volguéssim, aquesta especulació i preguntar-nos on estan aquelles tentatives fracassades, no? Uh-huh. O si donem per vàlid que el seu primer atac, on va torturar i matar una família de 4 individus, va ser la primera i la que va sortir més rodona de totes, no? Aquestes són les preguntes que normalment una lista d'inconducta ens fem en aquest tipus de casos. Uh-huh. L'altra cosa que cal aclarir és les sigles. BTK és l'abreviació de Blind, Torture and Kill, que és lligar, torturar i matar.
Déu-n'hi-do.
Aquestes sigles, sí, aquestes sigles definirien el per què en tots els seus assassinats i per què estaven presents aquests tres elements, que eren les lligatures a les víctimes, la tortura, l'estrangulació i l'assassinat. Que normalment l'estrangulament acostumava a ser manual o mecànic, uh-huh, però sempre, a vegades, cap al final, amb roba que portaven les víctimes. Uh-huh.
Fets aquests aclariments a l'inici de tot, si parlem de Dennis Lynn Rader, aquest BTK, alias BTK, qui era Dennis Lynn Rader?
Doncs mira, he tret aquest cas, igual que altres, sempre que el trio per algun motiu, perquè aquí és on ve la sorpresa. Uh-huh. Sempre parlem de que els assassins en sèrie, alguns a nivell de pel·lícula, estan perfectament integrats socialment, que si és un mite, que si no és un mite, que com pot passar percebut una persona així, pues, mm-hmm, Dennis Lynn Rader, alias BTK, és el millor exemple. Era un home casat, un pare de família, tenia dos fills, com un nen i una nena, havia estudiat electrònica, havia anat a la universitat. A més, en el seu currículum laboral, li costen feines que realment li van ser molt útils per la comissió dels seus crims, ja que treballava com a agent de seguretat de l'empresa ADT, o treballava instal·lant alarmes a locals, a comerços, a cases, Després li va seguir una etapa en la que va treballar portant els nens de la ciutat, a qui li permetia entrar i conèixer l'interior de les cases i els seus ocupants. També va treballar en el tema de control d'animals de la zona, a la inspecció de problemes d'habitatges i altres àrees competencials de la ciutat. Jo que ara et pregunto és què creus que hi ha en comú en totes aquestes feines que ell va desenvolupar?
Jo crec que una mica el que deies, no, Xavier? Que totes aquestes feines li han servit després per cometre els assassinats, no? Vull dir, es dedica molt a la seguretat, a l'interior de les cases, sí, etcètera, etcètera.
Sí. Sí, això és correcte, eh? Però també hi ha un rerefons, existeix una relació d'autoritat i de poder, però que es relaciona amb la seva conducta criminal, també. Són totes figures representatives que tenen un poder cap a la ciutadania, ¿vale? Ja sigui en termes de seguretat, ja sigui en control del seny, ja sigui en control de plagues... És com un... sense ser oficial, com un agent de policia, per dir d'alguna manera. Ostenta aquest tipus de poder. A més, la gent que el coneixia, els seus veïns, el catalogaven com una persona entusiasta, estricta, fins i tot massa. Hi ha una anècdota també en el tema del control d'animal d'una veïna que se li va queixar perquè havia matat el seu gos sense que això estigués massa motivat. Lo de matar el gos, ja, també en parlarem del tema dels animals.
Sí, perquè ho hem vist amb diferents casos d'assassins en sèrie, Xavier. No sé si és gaire més seriòfol o pel·liculero, diguem-ho així, que la vida real, però sempre en aquests casos es comencen per animalons, no?
És un banc de proves. Mal dit, eh? És un banc de fer sentir patiment a algú o de gaudir amb el patiment d'algú. Són fases. En una fase més de joventut, tu aquí pots fer mal als animals.
Val.
I això demostra també una manca d'empatia.
Clar.
Per això, a vegades hi ha preocupació quan es troben adolescents o nens més joves que tenen una conducta sistemàtica de maltractament animal, saps? Perquè això ve a donar que hi ha una manca d'empatia pel patiment de l'animal, no?
Seguim coneixent, Xavier, a Dennis Lindrader.
Doncs, si fem unes passes enrere, sí, parlem una mica d'una cosa que sé que t'agrada molt, com va ser el seu passat.
Sí.
Dennis Reeder va ser el gran de quatre germans. Va ser un nen sense massa ex de l'escola. Fins i tot, ell no va destacar massa. El que sí és en el tema del maltractament d'animals, que això sí que ell mateix ho va reconèixer, que li agradava maltractar i torturar animals. Quan aquesta conducta es converteix en sistemàtica, com deia abans, ja es comencen a aixecar-se les red flags. Aquí hem de tenir cuidado, què està passant aquí? Va anar creixent i després el seu pas per a la universitat, que va estar quatre anys a la Força Aèria dels Estats Units. Un altre escenari d'autoritat i de poder. Veus?
Sí, sí, sí.
Vale. On va voltar per diferents països. Després va tornar a Wichita, on va estar treballant en una empresa càrnica, on la seva mare exercia de comptable. Després ja va encadenar en totes les altres feines de les que havíem mandat anteriorment. Altra de les sorprenents d'aquest pare de família, perfectament integrat, va ser un representant destacat del diaconat de l'Església Luterana de Wichita. És a dir, no és que estigués integrat, sinó que estava integrat també en l'entorn religiós de la ciutat. I que, a més, va liderar també una organització de Boy Scouts.
La va liderar, eh? Tornem en relacions de poder.
Sí, 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 sí. Tot, ja ho veus, lideratge, poder, Boy Scouts, Església Luterana, o sigui, tot són temes de poder. Llavors, està clar que relacionar a fons ja la motivació de poder. Una altra cosa que t'agradarà saber és que els psicòlegs criminals van considerar que BTK era en si mateix un psicòpata, incapaç d'experimentar cap mena d'empatia envers a les víctimes o d'acceptar cap responsabilitat dels seus crims. Ell mateix es va arribar a descriure com un depredador natural. Tindríem que parlar molt més de la complexitat del personatge, però crec que amb això ens fem una idea camaleònica de la vida que duia aquesta persona, que tenia aquest rerefons i que, a més, després actuava amb normalitat dintre de la societat, no? Que és el que sempre diem, hòstia, fins a quin punt aquesta gent és camufla dintre de la societat, no? Pues ell és un clar exemple.
Anem a conèixer els crims també que va fer, Xavier. Comencem pel seu primer crim, que, si no tinc mal entès, és el 1974, eh?
Sí, sí. A l'escola, dintre d'una casa, a punta de pistola, a casa de la família Otero, és un dels crims més aberrants que fa. Entra, amenaça el pare, 38 anys, el lliga amb una cadira, a la mare també la lliga. Hi havia un fill de 9 anys i una nena d'11 anys. El succés va anar d'aquesta manera. Va lligar el pare i a la mare i es va estar torturant psicològicament, fingint una violació cap a la nena petita, perquè patíssim. Després va lligar una bossa al cap del pare perquè s'asfixiés. La segona víctima va ser la mare. amb la que ella es va masturbar i després la va escanyar davant la mirada dels seus fills. La tercera víctima va ser la nena, que la va estrangular amb una corda. Quan estava a punt d'acabar, amb la vida del nen, es va adonar que els pares seguien en vida. Així que es va tornar a escanyar tots tres, els pares i el nen. També es va adonar que la noia no havia mort per asfíxia, se la va endur al soterrani, on la va penjar perquè s'asfixés fins a la mort. Mentre la nena moria, ell es va masturbar. Varen trobar restes d'esperma a les cames de la menor. BTK mai va violar en penetració a cap de les seves víctimes. Tot i que els seus crims sempre estaven relacionats amb una potent càrrega sexual i van trobar diverses restes de biològiques de masturbació a les escenes.
Per tant, a part de parlar d'un assassí en sèrie, Xavier, parlem d'un assassí salvatge, no?
Ostres, sí. Sí. Sí, sí. Cap mena d'empatia en absolut. Buscava el patiment màxim de les seves víctimes. Mm-hmm. Sí, de fet, ell imaginava i dibuixava, quan van fer les entrades i registres, van trobar pàgines completes de sales de tortura que ell dibuixava, on imaginava i fantasejava com torturaria la gent si les tingués en una sala d'aquest tipus.
Déu-n'hi-do. Va cometre, és evident, aquest no és l'únic crim, va cometre més crims,
no.
Eh?
Va cometre més. Aquell mateix any, a una noia, la Catherine Bright, de 21 anys, va entrar, estava ell i el seu germà dintre, va entrar, el va amenaçar igual amb una arma, ell estava dintre, la majoria de persones sempre estava dintre del domicili, el va fer una lluita entre el germà i ell, tal igual, va disparar l'arma, ja va quedar ferit, ell pensava que estava mort, i va apunyalar la germana tres vegades a l'estómac. El germà va sobreviure, van a cridar d'ajuda, la van portar a l'hospital, que estava viva, i l'hospital va morir, no? I ell va fugir del lloc dels fets. Després d'allò, que segurament ell havia interpretat com una espècie de fracàs, va estar 3 anys de latència, com hivernant, un període de refredament de 3 anys. I al març del 1977 torna a actuar, amb una noia de 26 anys. Aquesta era una noia jove, mare de 2 nens. Va assassinar la casa seva després que un dels seus fills obrís la porta. Ell va accedir amb una arma de foc, com sempre, amenaçant, va tancar els nens a l'habitació i va quedar-se amb la mare mentre la lligava i l'escanyava amb una corda. Després li va col·locar una bossa al cap i va tornar a realitzar una atracció masturbatòria sobre la víctima. En declaracions posteriors, ell mateix va confessar que l'únic motiu de deixar viu els nens era perquè va haver-hi una trucada, algú el va espantar i va fugir. Si no, la intenció era també matar els nens.
Déu-n'hi-do.
Sí, la veritat és que era un tio de llibre. Bueno, de fet, han hagut llibres, han hagut pel·lícules, com deia, sèries, vull dir, molt dur, aquest tio. El quart fet es va desencadenar el 8 de desembre de 1977. Nancy Fox tenia 25 anys. Ell va accedir a la nit a l'apartament de la jove i no es va adonar que algú havia entrat. Després d'allò, la va portar al llit o la va amarrar i la va escanyar amb les seves pròpies mitges. Va, aquí hi ha un canvi ja. Fins ara ha fet servir la corda, correcte? Vale. Uh-huh. Ara aquí canvia. Ara fa servir la roba interior de les víctimes. Aquí ja passem, fins i tot ja, a ratllar el fetichisme. Agafa les seves pròpies mitges i l'estrangula. On ho van veure, també, això? Vam parlar també, recordes de Joaquín Ferrandiz, el de Castelló? Pam. Un altre fetichista. Roba interior de la víctima, l'escanya major. Val? El cos de la noia va ser trobat boca avall al llit després que algú truqués a les 8 i 20 del matí a la policia. Aparentment va ser ell mateix qui va donar l'avís a la policia. No tornaria a matar fins a l'abril del 85, després d'un llarg període de refredament. I va triar una noia de 53 anys.
El que fa, en aquest cas, Xavier, ja ho... Perquè entenc que el modus operandi no canvia, eh? És el mateix durant tres assassinats més.
No canvia. Sí que hi ha una evolució, diguéssim, del modus... Bueno, més del modus operandi de la fantasia, que és l'utilització de les mitges per estrangular. Val. I s'emportava de l'escena dels fets la roba interior de les víctimes. També t'explicaré per què.
Dit això, Xavier, la meva pregunta és... comença a actuar el 77. Estem parlant de que els crims es desenvolupen fins l'any 91.
Sí.
Per què és tan difícil aconseguir saber qui hi ha darrere de tots aquests crims o aconseguir enllaçar tots aquests crims sota una mateixa persona?
Val. Per començar, perquè el primer fet és l'assassinat d'una família. Ara estic especulant, eh? És l'assassinat d'una família sencera. Llavors, el segon homicidi no és una família sencera. És una entrada en un domicili que podia entendre's com un tender robatori, com, saps? No havia res sexual, tampoc. Va arribar a matar, però no va res sexual. No va tornar a repetir el tema de la família. A més, era una persona que tenia coneixements forenses, perquè havia estudiat. I no hi havia empremtes. Sí que havia ADN, però com no hi estava detingut ni havia res, doncs hi havia un ADN anònim, que se'n diu. però no hi havia empremtes, no hi havia rastres, no hi havia imatges, no hi havia res. Clar, tens un fantasma. I vincular aquests assassinats, aquí quan parlem de tots ells, dius, home, si estan relacionats, però clar, però dintre d'un mar de fets delictius que té la policia a diari, a vegades aquests passen desapercebuts. Si no és que és algo molt, molt, molt específic i molt clar. Val? Com l'assassino aquest de la baraja que devia, que deixava una carta a l'escena del crim i que li fotia un tret al cap a tots, doncs pues ells ho enllaces ràpidament.
Entenc que, si això, no... exacte, entenc que això passa, Xavier, amb cada assassí en sèrie. Suposo que és dificilíssim. Ho dic perquè, clar, com saps qui hi ha darrere d'unes víctimes que no estan buscades? No sé si m'estic explicant, eh?
És complicat.
Que no hi ha res que relacioni amb una víctima a l'altra, no?
No, si no hi ha res que relacioni, si són víctimes aleatòries i no tenen relació entre elles, i les tria al random, és complicat. Ha d'haver-hi coses molt concretes, molt determinants, molt irrepetibles, per això està la finura dels analistes o dels investigadors criminals, saps? Que sàpiga detectar aquelles petites empremtes psicològiques sobre l'escena. Doncs, mira, continuem les víctimes, que va haver-hi 3 víctimes més, un total de 10, que ja havia coincidint i que no. Sembla que la victimologia es podria centrar en el gènere. Tot i que també mata homes, mata nens, l'edat no simbolitza un tret important en el seu procés de selecció i el lloc dels fets sol ser a l'interior del domicili on pot actuar més tranquil·lament. El modus operandi, molt igual. Es col·la dintre de les cases, espera les víctimes, s'utilitza el barrafoc per intimidar-les, perquè no puguin reaccionar, les lliguen i després ve l'escallament mecànic, que és amb cordes i amb mitges. I li dona, en aquest assassinat una especial expressivitat. I una especial... ell pot gaudir molt més d'això. Quina és la seva motivació? És un automotivat pel poder, per la satisfacció que li produeix l'acció que comet. Per aquest motiu es masturba davant de les víctimes. No les penetra, no les viola, ni analment, ni vocalment, res. La seva elevada ostentació de poder el porta a realitzar les accions davant de nens o de pares, augmentant encara més el seu patiment. Està clar que és un sàdic i que gaudeix i s'excita amb el patiment previ durant i... en el moment que executa sobre les víctimes.
Això ho fa només, Xavier, el fet que sigui una persona que no pot sentir empatia cap a la resta, o hi ha molt més darrere fons?
Bueno, més que no sentir, a vegades discutir, no? Diem, escolta, no hi ha empatia? Bueno, no hi ha empatia. O sigui, la manca d'empatia vol dir que no li fa pena que l'altre pateixi. Però ell gaudeix amb el patiment de l'altre. Sí que hi ha una emoció, que és el gaudir amb el patiment de l'altre. El que no hi ha és un penediment. Sí? Però que hi ha un sentiment... clar, disfruta moltíssim. Per això ho executa sistemàticament.
Anem a explicar més curiositats. Anaves a dir curiositats de l'agressor, no?
Sí.
Som-hi. Doncs
pues BTK, què era, en definitiva? Era un fetichista que agradava endur-se peces de roba d'interior de les seves víctimes. Per després, i això és molt curiós, perquè s'ha fet... No broma, però s'ha dit a moltes... llibres o sèries especialment, per després fotografiar-se amb elles. Us he enviat unes fotografies, no sé si les heu vistes.
Sí.
Però el tio es surt allà totalment disfrutant peces de roba interior i són les peces de roba interior de les seves víctimes. Li agradava disfressar-se amb elles, fotografiar-se, fer-se selfies, val? I filmar-se fingint que ell eren les víctimes i què els hi faria. En una d'aquestes, que va sortir representat a la sèrie aquesta de Mindhunter, que l'enganxa la dona el va enganxar fent això. I va obrir la porta i el va enganxar totalment disfressat amb roba interior de les víctimes fent les fotografies. La dona no el va arribar a deixar mai. Era una agressió amb diverses parafílies, violació, bondage, fetichista... Val? I el més curiós és com arribava al final i com l'atrapen, no? Com arriben a atrapar en aquesta persona. L'any 2004, quan duia un llarg període de refredament des del darrer assassinat, una notícia de premsa parla dels oblidats fets de BTK. Segons alguns autors, allò va atacar directament a una de les parts més sensibles d'aquest tipus d'homicides, que és la vanitat. Un tret que ja havia mostrat quan havia contactat amb la premsa i que el va fer tornar a sortir a la llum. Va enviar a la policia més notes i fins i tot disquets amb informació que només podia conèixer l'assassí. L'FBI, que va acceptar el guant, va rastrejar les metadades dels disquets, descobrint un nom, Dennis, i una connexió, la de l'Església Luterana, i a partir d'allà el van localitzar. Vale. Allà van relacionar els sospitós, van investigar, van demanar mostra d'ADN, la mostra de sang que la filla va donar per accedir a la universitat, d'ell, de BTK, i allà van trobar una semblança genètica que tenien les diferents escenes de crim. I en allà va ser quan el van atrapar. Danny Reeder va ser condemnat per 10 cadenes perpètues, una per cada assassinat que va cometre. I aquesta és la història, a grans trets, d'aquest assassí que va... que si posem probablement no l'hagués perdut la vanitat, potser no l'hagués atrapat mai, hagués sigut un altre assassino del Zodíaco.
Perquè això és, això sol passar amb els assassins en sèrie, també, Xavier? És a dir, que ells mateixos busquen la seva pròpia publicitat. De fet, sí. No sé fins a quin punt, no? Volen ser trobats per demostrar que han estat ells, també, no?
Sí, sempre se diu que hi ha molts que la vanitat els hi pot. La sensació d'importància, la de notorietat, la de que reconegui el que ha fet, que han sigut més intel·ligents que el sistema, que la policia, que són inatrapables. Tot això els alimenta l'ego. I això moltes vegades és el que, per sort nostra, els fa donar passes en falses.
I és una de les preguntes que faig sempre, Xavier, per pura curiositat. Entenc que en un cas com aquest deu ser bastant improbable o impossible, però un cas com aquest es pot prevenir?
Ostres. Sí, sempre m'ho preguntes.
Sempre pregunto el mateix.
Sí. No, però Dennis Reeder, no sabem massa en profunditat la seva infantesa, val? Però no presentava, no semblava que fos una estructura molt rígida familiar, no presentava abusos a la infantesa, no presentava... Possiblement estem davant d'un, allò que en diuen, una sinsèrie crece o se hace, val? Pues potser, perdó, neix o es fa, pues potser aquest va néixer i a poc a poc es va anar fent. Però no hi ha darrere seu res que no sigui l'ostentació de poder que tota la vida va anar buscant, amb totes les feines que va fer, tot on va organitzar, li agradava ser un líder, i tot això segurament és el que va levantar un ego absolutament desmesurat.
M'agrada deixar-ho clar, i ens ho has explicat més d'una vegada, Xavier, però m'agrada deixar-ho clar perquè a vegades tractem tots aquests casos i qualsevol persona no pot pensar, escolta, que esteu donant idees aquí, no?, per possibles futurs casos. Això no passa o passa amb un nombre molt ínfim, no?
Sí, home, sí, per sort, veiem. Quiero cundar el pánico, ¿eh? No quiero cundar el pánico. No, són casos molt puntuals. És a dir...
allò que hi hagi persones que copiïn mètodes d'assassinat, que hem vist tant a les pel·lícules, no acaba succeint normalment.
No, copycats, se'n diuen copycats. Aquests imitadors d'homicides serials no existeixen. És una fantasia, ¿vale? És a dir, jo et dic, jo personalment vaig parlar amb gent de l'FBI i li vaig preguntar per això mateix i em van dir, no, és fantasia de cinema. No hem tingut casos de rèpliques. Ja, a cada un del seu estil. Pas que s'assemblen, clar, mira, Joaquín Ferrandiz escanyava les noies amb la roba interior, i aquest també. No és que ha copiat res, sinó que el fetitxe utilitzat o el que li agrada és similar. I això... en termes d'anàlisi, és un positiu, perquè és quan pots classificar aquests agressors. Vale. Igual que les motivacions i les conductes, si fossin infinites, tot, seria molt complicat de classificar. El positiu, dintre de la desgràcia, és que les motivacions són finites, igual que les conductes, i les podem classificar i etiquetar.
Entenc, a més, Xavier, que aquest home segueix complint condemna als Estats Units. El que em crida l'atenció de casos com aquests és que els especialistes us serveix molt per estudiar, no?, el comportament.
Molt. Moltíssim. De veritat. Als Estats Units hi ha una profunda literatura acadèmica i un seguiment acadèmic sobre aquest tipus de casos. Aquí... estamos en ello, però no és tan prolífic com allà. Però és molt positiu poder investigar i analitzar tots aquest tipus de casos.
Perquè aquests tipus d'estudis, Xavier, van començar allà? Van començar als Estats Units?
Sí, correcte. Del primer perfil datat que hi ha, que és curiós, és el de Jack el Destripador, que va ser a Anglaterra, que va ser per tot el món. Però la imatge com a tal i els estudis en profunditat, entrevistes, metodologies i assentaments d'unitats especialitzades són de la mà de l'FBI. Són els referents mundials en aquest tipus de coses.
I em deies, aquí estem començant tot just, eh?
Sí, aquí estem a les beceroles. Estem fent feina, però estem començant.
Xavier Álvarez...
La nostra història, diguéssim, data dels anys 80.
Val. Val. Xavier Álvarez, perfilador i criminòleg, moltíssimes gràcies per tornar a participar en aquest programa i en aquesta secció de Crims o Gairebé. Que vagi molt bé, una abraçada.
Igualment, una abraçada. Adéu-siau.
Cinc minuts i arribarem a les 4 de la tarda. De seguida s'hi posen també els serveis informatius d'aquesta casa per explicar-nos per on passa l'actualitat abans, però informar-vos que tindrem a la segona hora d'aquest programa, perquè evidentment que canviarem de terç, parlarem de teatre, del món del teatre, i ho farem amb una de les grans de casa nostra, directora d'aquesta obra que s'està representant al Teatre Nacional de Catalunya, Terra Baixa, Reconstrucció d'un crim, però també directora del TNC, Carme Portacelli, que seran aquests estudis per parlar d'aquesta obra, però per parlar del món del teatre sobretot. També tindrem amb nosaltres Parada Solidària per parlar d'aquesta associació catalana per la integració d'homosexuals, bisexuals i transexuals immigrants a casa nostra. En parlarem amb Rodrigo Aràneda, president de CATI, i ja a partir de les 5 de la tarda, com és habitual en aquest programa, i amb nosaltres tindrem les tietes Laura Rabanal, Consol Rovira, Carme Pasqual, amb qui parlarem amb Oriol Terrasson, actor també, director i dramaturg, i també parlarem del que és aquest cohousing senior. Per qui es pregunti què és el cohousing senior, és molt interessant, eh? Resulta que són persones grans que decideixen viure juntes per afrontar la soledat en aquesta etapa de la tercera edat. Com deia, nosaltres cada moment ho deixem aquí. Tornem a les 4 i 5 de la tarda, després dels serveis informatius d'aquesta casa, amb més actualitat, amb més informació i amb més cultura a la caravana. Fins ara.